De les dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, hem de destacar Tortosa i el Delta de l'Ebre. Tortosa, la capital de comarca amb nombrosos monuments i un dels hàbitats aquàtics més importants de la Mediterrània Occidental, el Delta. Aquesta visita al Parc Natural et permet gaudir de les seves platges, excursions en bicicleta o d'un entorn tranquil, entre d'altres. Som-hi?
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
Elles van amb camper.
Tortosa, ciutat bimil·lenària i capital del Baix Ebre, atresora un important conjunt monumental fruit dels constants assentaments ibers, romans, visigots, àrabs i fins a la conquesta de Ramon Berenguer IV amb l'ajuda dels templers i genovesos. Al seu pas, les cultures han deixat empremta, principalment al castell de la Suda, d'on pots gaudir d'una magnífica vista de les ciutats del massís dels Ports i de tot el territori en conjunt. Vicent, director de l'oficina de Tortosa, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
És així?
Sí, 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 tal com dius.
També Tortosa compta amb l'únic cementiri àrab descobert de tota Catalunya.
Sí, a veure, el patrimoni, tal com has començat, és, són 2.000 anys, és una ciutat bimil·lenària, llavors pràcticament tenim aquí la petjada de totes les cultures que han passat per la nostra Catalunya. I una de les coses que hi ha és, efectivament, un petit cementiri àrab al descobert, a la Suda. La Suda, precisament, és una fortalesa del segle X àrab. I és sobte perquè, bueno, això ha sigut un regne taifa, ha tingut els seus caïts, els reis taifes, i aquí en concret ha sortit aquest cementiri i la làpida del fundacional, com si diguéssim, del caït en marbre i escritura cúfica del segle X. I és interessantíssim, és una de les coses on des tresors amagadets que té Tortosa, perquè en tinc molts, no és l'únic.
Tenim aquest cementiri, tenim el castell. Què és el que podem veure a Tortosa?
Bueno, i fer-vos una llista exhaustiva de tot el que se pot veure. Precisament, potser ho podem resumir, estem celebrant enguany la capitalitat de la cultura catalana i amb aquest motiu s'han triat 7 tresors. Un d'ells és el castell i les muralles. Pensem que si poguéssim ficar un al costat de l'altre, tots els llems de muralla que conserva la ciutat són 6 quilòmetres de muralla en peu. Però després té molt de patrimoni en altres aspectes. Un d'ells és el Renaixement. Tenim el millor conjunt del Renaixement català. L'altre és el modernisme. Estem dins les xarxes europees del itineraris del modernisme. La música, per descomptat. Les bandes de música ja sabeu que són molt característiques de la nostra zona, de les Terres de l'Ebre, és una de les coses que li donen singularitat a la vegueria de l'Ebre. I, en fi, són bastantes coses que nombrar, no? A nivell patrimoni tenim, per exemple, la catedral, que no ho volia comentar, la catedral és una meravella. Si es comença la visita per un refugi antiaeris, passa a la canònica, amb tot el tresor catedralici, el claustre del 14, el doble deambulatori del temple, que la fa única a tot Catalunya, la capella barroca de la Mare de Déu de la Cinta, la Real Capella, etcètera. No me vull fer tampoc pesat, però vull dir, sí, hi ha molt de patrimoni, és una de les ciutats més monumentals de Catalunya. Hem de tenir en compte que el segle XIV-XV va estar entre les primeres del Principat, era Barcelona-Perpinyà-Tortosa, Barcelona-Tortosa-Perpinyà.
Quan has dit, ja des del primer moment, quan has dit la paraula muralles, segurament és molt bonic deixar-se perdre per aquest nucli antic de Tortosa i conèixer totes aquestes parts que ens has anat comentant.
Sí, és encisador i, a més, en una sèrie de sempre de tradicions i llegendes, per exemple, del portal del Romeu, aquesta carregadeta de tradicions, és el lloc que surt el camí de Sant Jaume des d'aquí a Compostela. El tenim completament reconegut. Ara que estem en any jubilar, es pot fer el camí des d'aquí. I, des de luego, si sorprèn, hi ha cada raconet que te deixa una mica bocabadat. Un dels eslògans, ja, ara no, però que s'ha fet anar, és Tortosa la sorpresa, i efectivament és una sorpresa, eh?
Quan pensem en aquesta part del país, per mi una cosa que no pot faltar en una visita també és l'oportunitat de gaudir de la gastronomia. En aquest cas tenim arròs, tenim marís, tenim molta
esta
cosa.
Aquesta pregunta sempre és molt difícil de contestar i jo vos explico. A 24 quilòmetres tenim la mar, a 24 quilòmetres estem a 1.447 metres d'altura. Si en això li sumeu la riquesa de l'horta que dona l'Ebre, i l'oceà, l'oli, per exemple, que pues, us dona una gastronomia esplèndida. El que sí que potser resaltaria són l'apartat de rebosteria, perquè en la tria hem de parlar de boleig, hem de parlar de conills, hem de parlar d'arròs, hem de parlar de fideus, etcètera, etcètera. Però en aquest cas sí que tenim una cosa molt curiosa, que són, parlar de les tres cultures, serien els pastissets, és una mejalluna heretada de la cultura àrab, les garrofetes del papa, el nom sona divertit, és una cosa que només la podreu tastar aquí a Tortosa, és la de l'acord papal dels Luna, i les coquetes de Sagí o de Maria, que és la herència jueva. O sigui, les tres cultures en rebosteria completament representades.
Crec, doncs, que entre la rebosteria i tot el que ens has explicat de Tortosa, ja ens han quedat bones ganes de venir-hi.
D'això es tracta.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos d'este raconet de Catalunya. Vinga.
També capital, però en aquest cas del Montsià, Amposta se situa al marge dret del riu Ebre. Pep Simó, regidor de Turisme i Promoció Exterior.
Hola.
Com podem conèixer els trets imprescindibles d'Amposta?
Bueno, Amposta és una ciutat que es troba al costat del riu Ebre i que al nucli, no, al nucli important Amposta podem trobar diverses atractius com són el pont d'Amposta, que és l'emblema de la ciutat, que és la porta d'entrada i que travessa el riu Ebre des de la comarca del Baix Ebre, i al costat també podríem trobar l'antic castell, que és un... Bueno, ho estem recuperant perquè s'han trobat restes històriques d'un important valor cultural i que en breu veuran la llum, però ara per ara encara no es poden visitar, i que és tota la zona del casc antic i del l'antic castell, on també trobem la biblioteca, i molt a prop d'allí està l'Ajuntament, que està l'església, que també és important, i el mercat municipal. També podrem trobar diverses cases modernistes pel recorregut que recomanem a tots aquells turistes que ens visiten per l'Avinguda de la Ràpita, que és el principal eix comercial de la ciutat d'Amposta. Però dins del terme municipal, Amposta sabem que és molt més que la ciutat i que al final tenim des de la platja d'Eucaliptus o les llacunes de la Tancada i l'Encanyissada, que és el ple delta de l'Ebre.
En aquest mateix lloc és on es troba la Casa de Fusta.
Exacte, la Casa de Fusta es troba a tocar de la llacuna de l'Encanyissada, que és la llacuna més gran del delta de l'Ebre, on, bueno, val la pena visitar la Casa de Fusta, que és un espai que ara és un museu que forma part del Parc Natural del delta de l'Ebre, però que a més al costat hi ha un restaurant que forma part de la història d'Amposta, i que hi ha un recorregut en bici, un carril bici, que recorre tota la llacuna i que a més passa per també pel Poble Nou del Delta, que és un antic poble construït a l'època franquista, però que s'ha recuperat i que és aquella imatge del campanar blanc, de totes les cases blanques i baixes, no?, d'un sol pis, i que al final ara és un lloc, un enclau turístic on podem trobar des de restaurants, hotels o moltes cases rurals.
Doncs tenim a la imatge segurament totes aquestes cases blanques, també aquests miradors excepcionals de la zona, i per les persones que hi volen anar a fer nit també trobem una zona d'autocaravanes.
Exacte, bueno, de zones d'autocaravanes n'hi ha una Amposta que l'hem fet expressament, com si diguéssim, és provisional per aquest estiu, i llavors també hi ha una altra en aquesta mateixa Casa de Fusta, que és una que és privada, però que és del propietari mateix del restaurant i que és una zona d'autocaravanes que fins fa ben poc era gratuïta, però ara crec que és de pagament, crec que són 5 euros la nit, o un preu bastant acceptable, i que, a més, també tenim, a banda d'aquesta zona d'autocaravanes gratuïta a la ciutat d'Amposta, al costat mateix de les piscines i de la pista d'atletisme, també tenim dos càmpings, un Eucaliptus, que és molt gran, i l'altre un petit càmping, que és la Tancada, però que està just en ple delta.
Doncs ja no tenim excusa per visitar Amposta.
No, la veritat és que el Delta de l'Ebre s'ha convertit en una destinació turística ja consolidada. Jo crec que este confinament ha fet redescobrir a molta gent de Catalunya, de la resta de Catalunya, que aquí tenim un paradís natural on hi ha una extensió de platges, una extensió de naturalesa que és poc comparable en cap altre espai de Catalunya i que val la pena visitar.
Doncs així ho farem. Moltes gràcies, Pep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som fills de la terra de l'Ebre, portem molts anys de puny alçat, pa defensa que l'aigua del riu arribi a la mar pel seu curs natural.
Venim de costa i de muntanya, de terra endins de mar enllà. El nostre clam a tots els germans ens torna més forts i més gran.
Que l'Ebre no ha de ser mai un negoci per al capital. El seu futur és a les teves mans. Som un riu de gent valenta, som un crit de llibertat. Gota a gota som tempesta, som l'espurna del demà.
Portem la lluita, no callaran els nostres cants, que som poquets davant la batalla, però junts som la força de mil vendavals.
Ens estimem la mare terra, com la mare que ens ha parit. L'aigua del riu ens dona jornada, ens ompli de vida i sentit.
Que l'Ebre no ha de ser mai un negoci per al capital. El seu a les nostres mans.
Continuem el viatge cap a Sant Carles de la Ràpita i per això parlem amb Jordi López, coordinador de l'Oficina de Turisme de la Ràpita. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
La Ràpita és una població amb una importància pesquera. En són testimonis el porc pesquer i la llotja. Tot i que la subhasta avui en dia és mecanitzada, no puc deixar de preguntar-te, es pot visitar o com funciona?
Sí. La llotja actualment de Sant Carles de la Ràpita és la llotja que més factura de tota Catalunya, per tal que us feu una idea de la quantitat de producció pesquera que hi ha, gràcies a les aportacions del riu Ebre a la plataforma deltaica, doncs és una de les zones més riques del Mediterrani en quant a pesca. I això es nota doncs, a la llotja de peix de Sant Carles de la Ràpita, que com podeu veure doncs, és una de les que té primera activitat i és molt interessant veure l'arribada de les barques a través de l'itinerari que es pot fer per dins de la mateixa llotja. Hi ha una passarel·la que permet veure la subhasta des de l'inici, des que arriben les barques, descarreguen les caixes de peix, fins que es subhasta i fins que es reparteix la distribució del material que s'ha subhastat. I realment és molt interessant, hi ha un mirador també de cara a la badia dels Alfacs, que com ja sabeu és un dels espais únics que tenim a Catalunya, aquesta gran badia que ens acull aquí al Port dels Alfacs.
Un moment que hem de viure i conèixer, però fins i tot encara ens hi podem endinsar més amb aquesta pesca de la pantera.
Sí, la pesca de pantena és un art de pesca centenari, que de fet la cofradia de Sant Pere té 900 anys i consisteix en capturar els peixos a la sortida de la llacuna de l'Encanyissada en direcció al mar. Es fa d'hivern, quan els peixos noten que l'aigua de l'interior de la llacuna està més freda, doncs la seva intenció és sortir-se'n cap al mar, que l'aigua està més calenta, i en aquell moment és quan els pescadors de la cofradia Sant Pere, a través d'un gran embut, per dir-ho així, d'alguna forma que es pugui entendre, doncs poden canalitzar tots els peixos que surt i poden fer la pesca. I ara mateix estem molt contents perquè els mateixos pescadors fan aquesta ruta de la pantena, que són els dissabtes, i que podeu, doncs, de la seva mà, conèixer la seva vida allí a la cofradia, com es pesca, inclús també degustar, fer un tast dels crancs blaus que ara mateix estan pescant també i que es pesquen durant tot l'any i que són deliciosos, no? I per tant, doncs, és una activitat molt interessant per fer en família i per fer en grup.
Amb activitats com aquesta veiem la importància també del riu.
Sí, 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 el riu és la mare de tot, no? Aquí a les Terres de l'Ebre, la mare i el pare, és el que dona vida a tot aquest gran delta que s'ha creat al llarg de milers d'anys i que gràcies a la seva aigua, a la seva aportació de sediments, doncs, com us comentava abans, no?, dona tota aquesta riquesa, aquest fitoplàncton, tota aquesta gran varietat d'ecosistemes que permeten doncs, no només un gran espai, que sabeu que és l'espai humit més important de Catalunya, sinó a part també doncs, tot el tema cultural i etnològic que té doncs, la tradició d'aquí del Delta, no?, i la seva gent. I, de fet, doncs, nosaltres des d'aquí, des de l'Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita i des de l'Estació Nàutica, que és l'Associació d'Empresaris, el que intentem és ficar-vos a l'abast totes aquestes rutes i aquests productes per tal que pugueu conèixer doncs, no només Sant Carles de la Ràpita, sinó també tota la seva badia, la badia dels Alfacs, doncs, a través de la ruta de les Muscleres o a través de sortides en bicicleta o visites culturals, com hem comentat, no?
Però no només tenim aquestes rutes, diguem, de cota zero per tocar aigua, sinó també podem pujar a turons.
Sí, sí, sí. De fet, molt a prop de Sant Carles de la Ràpita trobem la Serra del Montsià, on la seva ruta principal és la ruta de la Foradada. És una gran roca que té un gran forat i és un mirador espectacular del que és el Delta de l'Ebre i és també apte per a tota la família. I bé, i després doncs, també molt a prop també tenim Tortosa i el port de muntanya, no?, els ports, no?, el parc natural dels ports, que també ens permeten, doncs, en molt poc temps, no?, gaudir de dos parcs naturals, el parc natural del Delta de l'Ebre i del parc natural dels ports, no? Per tant, també hi ha visites culturals com poden ser les d'Alcanar o Ulldecona, que també podeu trobar a la nostra pàgina web, i que també poden complementar molt bé doncs, la visita al Delta de l'Ebre, per exemple, doncs, visitant les oliveres mil·lenàries o visitant la catedral de Tortosa, que seria un altre dels grans recursos, no?, que complementarien doncs, tota aquesta oferta de l'abadia amb rutes en barca, excursions més actives, com pot ser, per exemple, el lloguer del caiac. Ara també tenim unes bicicletes que van per sobre el mar, no?, que pot ser una bicicleta i és molt interessant. I a part, doncs, les visites guiades a vela, vela lleugera, windsurf, etcètera, que hi tenim a paddlesurf també, no? Per tant, és una gran oferta turística que continua vigent ara a l'hivern i que fiquem en valor perquè el temps ho permet i perquè l'espai ho permet, per aquesta calma, aquestes aigües estan calmades de la badia que us comentava al principi, no?, que són 6.000 hectàrees de badia, una de les més importants de Catalunya, i per tant, doncs, allí podem fer activitats durant tot l'any.
I no només tenim aquestes activitats d'aigua que comentaves o les activitats de muntanya com pujar la torreta o entre d'altres, també tenim museus a la Ràpita.
Sí, tenim el Museu de la Mar de l'Ebre, que és un gran museu, és un edifici que en el seu moment doncs, acollia no, els magatzems de la Via Verda de la Vall de Safan, que també és una ruta molt interessant per fer en bicicleta, i allí doncs, trobareu tota la informació i vestigis no, de la història de la Mar de l'Ebre i tota la seva navegació, tota la seva curiositat i anècdotes no, de l'època de la pirateria, etcètera, no, de totes les torres de vigília que hi havia a vora el mar i al costat del riu, i tota la importància de la navegació fluvial, que, com ja sabeu, doncs, en el seu moment era la principal via de comunicació de l'interior de la península Ibèrica amb la Mediterrània, no? I, de fet, Sant Carles de la Ràpita va arribar a ser, diguéssim, tenir permís per comerciar amb Amèrica i el port dels Alfacs doncs, era un dels principals punts comercials del Mediterrani, no? I per això doncs, era important doncs, tot el tema marítim i continua sent fins a dia d'avui, no? Pot ser una perspectiva més des de l'oci, per dir-ho així, però és un destí interessantíssim per navegar també des de Sant Carles de la Ràpita, port base del destí Delta Ebre Port, que és un destí que va cap a les Illes Columbretes, des de les Illes Columbretes fins al port de Calafat, al nord, a prop de la Milla de Mar, i que fa tota la circumnavegació del Delta de l'Ebre i realment és un destí nàutic importantíssim que connecta més molt bé amb les Balears.
I després de tota aquesta oferta, que penso que ara no ens podem negar a venir a fer una visita, tenim algun punt més d'interès pel qual no podem marxar d'aquesta població?
Jo diria que, bueno, no és que ho digui jo, sinó que els nostres visitants, gran part dels visitants, el que ens demana és anar a les Muscleres. Les Muscleres són unes estructures que estan a dins de l'abadia, marítimes, d'on pengen cordes de musclos i ostres, i ara doncs, tenim aquestes dues muscleres aquí a Sant Carles de la Ràpita, el Musclarium i l'Avi Agustí, que doncs, ens permeten arribar fins allí, pujar a la musclera, i allí els cultivadors ens ensenyen com es fa tot el procés per tenir aquests grans musclos i aquests grans ostres que tenim de gran sabor, de gran qualitat, i de degustar-les in situ. Llavors, aquesta experiència podem dir que s'ha convertit en una experiència obligada per a tots que vinguin a Sant Carles de la Ràpita i al Delta de l'Ebre per la singularitat i la unicitat que té poder estar degustant unes ostres damunt del mar al lloc on es produeixen, no? A part, òbviament, doncs, de visitar, com hem dit, no? La llotja i el passeig marítim i la ciutat de Sant Carles de la Ràpita, que és una vila marinera de Catalunya que manté el seu encant de poble pesquer i la seva atmosfera, no? De tradició i d'autenticitat. Però jo em quedaria amb aquestes dues propostes i, òbviament, doncs, tot el que hem comentat no, de Porta del Delta, des de Sant Carles de la Ràpita, tot el Delta de l'Ebre, a part de l'Emi Delta Sud, que és la part que concentra la major part de llacunes, de flamencs, d'espais naturals, com el Trabucador, que és una de les llargues platges que tenim al municipi, i, per tant, doncs, un espai molt singular que s'ha de visitar i s'ha de cuidar.
Platja del Trabucador, espai que ara per entrar s'ha de reservar.
S'ha fet una prova pilota enguany, juliol i agost, i ara ja no és de pagament. No, això és una prova que s'ha fet per regular el trànsit rodat, els vehicles, però l'entrada és gratuïta si, per exemple, s'accedeix en bicicleta, que és un dels mitjans de comunicació més idònics per al Delta de l'Ebre, perquè tot és pla. No és de pagament, en aquest sentit, només s'ha regulat el que és l'assistència de vehicles perquè no hi hagi massificació i per donar una molt bona experiència al visitant. I de cara a l'any que ve, doncs, segurament als mesos forts de l'estiu també hi haurà aquesta regulació, però durant la resta de l'any no hi ha cap tipus de regulació en aquest sentit perquè no hi ha l'afluència que hi ha al mes d'agost i, per tant, no és necessari, no? Però torno a dir que, tot i ser el mes d'agost, us animo a animar-vos no, a fer la ruta de llacunes en bicicleta i arribar-hi en bicicleta perquè pensem que és el mitjà més ideal per a conèixer el Delta de l'Ebre. No?
Doncs convidem, com dius, a tothom a Sant Carles de la Ràpita, sobretot a conèixer aquesta part pesquera. Doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i us esperem. Thank you.
Jo ja em sento a la platja i segurament a un dels llocs que ara mateix t'agradaria estar és a Sant Jaume d'Enveja. Anem cap allà i parlem amb Joan Castó, alcalde de Sant Jaume d'Enveja. Bon dia.
Hola, bon dia.
La meitat del terme municipal es troba dins el Parc Natural del Delta de l'Ebre, de manera que anar amb bici o caminar sempre és una bona opció, no?
Sí, i tant, i tant. En este terreny tan, tan pla que invita, evidentment, a la mobilitat en bicicleta i envoltat d'aquest entorn natural que gestiona el parc, però la veritat és que sí, fa molt de goig.
I també va bé perquè per baixar l'arròs, perquè és un dels ingredients imprescindibles de la cuina de la zona.
Sí, evidentment, estem envoltats de camps d'arròs, on se pot veure així in situ, diguéssim, què és l'arròs, de quina manera, quina afectació té al nostre medi ambient i, evidentment, també a la nostra economia. I per això, bueno, pues un dels llocs importants també per a visitar, aprofitant este carril bici que transcorreix paral·lel al riu Ebre, és l'arrossar interactiu, on, bueno, de manera puntual se porten a terme les jornades del cultiu tradicional de l'arròs, com se feia antigament aquí al Delta. Avui ja tot funciona d'una altra manera. I, bueno, els visitants poden gaudir d'aquests panells informatius que ens expliquen les diferents èpoques de l'any en què el Delta canvia de color gràcies al cultiu de l'arròs, i inclús poden, per això, entrar dins d'este... Hi ha un accés ideal per a nens i grans per a poder entrar dins d'aquest arrossar interactiu i portar a terme, pues, les activitats que no s'hauria portaven a terme els nostres avantpassats.
Perquè has comentat que aquest arrossar és interactiu, però quan arriba la primavera es deixen anar les aigües. Això es pot veure?
Sí, i tant. Una de les coses boniques de l'Alta de l'Ebre és aquesta, no? El que deia abans, el canvi de colors. Una etapa molt, molt bonica és inicia el mes d'abril, principis de maig, que és quan se solten les aigües als canals, i tothom inunda els arrossars per a portar a terme la sembra. I el delta de l'Ebre sencer és com un espill, està tot ple d'aigua, tot planet, tot a un nivell d'aigua, únicament en les separacions de les diferents parcel·les, i el delta, doncs, això, és platejat. Al cap d'uns dies, al cap d'un mes, doncs, bueno, el delta ja s'ha tornat de color verd, l'arròs ja ha sortit, ja ha vingut el bon temps, en poc temps les plantes d'arròs ja envaeixen també tot el delta, i tot el delta passa a ser de color verd. Després ja, bueno, pues, a finals d'estiu, principis de setembre, aquest arròs ja comença a madurar, ja entra en color, ja mos ve l'època de la sega, i tot el delta és de color dorat. Està tot del color de l'arròs madur que és dorat, no? Se porta a terme la sega, que justament estos dies està acabant la campanya i està pràcticament la temporada de la sega finalitzada. I en un mes i mig o dos mesos, pues, bueno, lo delta ja estirà altra vegada aixut per a descansar durant l'hivern i abans de la propera primavera fer una altra vegada els treballs de moure la terra per a preparar la propera temporada de sembra de l'arròs, i tot lo delta llavors és de color marró. Això és un dels atractius principals del delta, que és el canvi dels colors, i evidentment cada color, pues, bueno, també porta la seva fauna d'alguna manera associada, no? Perquè en diferent època de l'any, pues, el tipus d'aus que podem contemplar són diferents, en època de cria, quan estan els aus petitetes, en època d'aparellament, en època d'hivern, no? Quan les aus van buscant-se l'aliment, i també és tot un espectacle. Bueno, tot això, diguéssim, aquest cultiu de l'arròs en natura, tot junt, provoca aquests canvis de colors al delta que el fan, diguem-ne, un atractiu especial.
Com comentes, un altre canvi de color seria aquests milers d'aus que venen en diverses èpoques. També teniu diversos punts d'observació.
Sí, pràcticament, bueno, tenim d'alguna manera com a reserva d'aus aquàtiques, com a zona de descans, de migració de moltes aus, l'illa de Buda. L'illa de Buda és un espai que alberga multitud d'espècies, sobretot d'aus, en una diversitat natural importantíssima, i clar, l'illa de Buda pues, se converteix en este, també en este punt d'atracció, no? De tota aquesta migració d'aus, que a més la podem veure en diferents espais, en diferents llacunes que hi ha al Delta, que totes estan preparades en les seues zones d'observació, en els seus observatoris, en els seus miradors, on podem gaudir d'aquesta gran quantitat de fauna, de sobretot aus, en diferents èpoques. I potser de manera especial, aquí al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, enfront mateix de l'illa de Buda, està la finca del Violí, que és una zona naturalitzada, no se va preparar perquè es pogués visitar en tot moment, és de lliure accés a nivell de visitants, a nivell turístic, en uns itineraris pertins al voltant d'unes llacunes i d'uns espais on estan les aus, itineraris que es poden recórrer en bicicleta o caminant, i després hi ha uns observatoris, unes pantalles de protecció per a poder fer fotos en aquestes aus, poder-les observar des de molt prop. La veritat és que bueno, un atractiu també important de Sant Jaume d'Enveja a nivell d'això, no? de poder gaudir d'esta flora i fauna que ens acompanya.
Hem parlat de l'arròs, hem parlat de les aus. No els deixem de banda, però tampoc podem passar per alt les platges que teniu.
Sí, la veritat és que Sant Jaume d'Enveja, a l'Imidelta dret, al final de tot, diguéssim, com a últim municipi contra la platja, tenim a la part esquerra, diguéssim, seria al nord, l'Indem en lo riu Ebre, i a tot l'est en la mar Mediterrània, no? 14 quilòmetres de platges, platges verges, sense urbanitzacions, sense cap tipus d'edificació fixa, que el que permet és pues, gaudir d'esta natura important i d'esta platja, el que sí que han fet ha sigut regular-la, donar-li diferents usos, perquè tenim una part important de platja, que és la platja del Serrallo, que la tenim catalogada com a platja naturista. Tenim una altra zona de platja que tots coneixem com a platja normal, diguéssim, distribuïda en zones de pesca. La tenim també en una zona delimitada perquè els visitants, els turistes, puguin portar les seues mascotes sense molestar ningú. Una mica tots els usos regulats perquè tothom pugui gaudir de la platja que més li interessa, que més li agrada, que més bonica troba, i que hi ha aquestes diferents opcions. No? Després li dona també un encant especial, té un encant especial la platja de Mitjor, perquè este braç de riu, no? Este petit riu que arriba a la platja, que és el riu Mitjor, que separa l'illa de Buda o la platja de Buda del resto de platges, però bueno, també li dona un encant especial. No trobem sempre una platja en un petit riu al costat on poguéssim portar a terme activitats de platja, activitats de mar, activitats de riu, i això, no? I poder pujar a dalt al mirador de Mitjor, on podem contemplar tota la grandesa ambiental que té l'illa de Buda.
Doncs aquests són els encants principals que en recomanes de Sant Jaume d'Enveja.
A part d'això que hem comentat, és important també quan anem a Sant Jaume d'Enveja visitar el centre d'interpretació de les barraques, aquesta natura que era el mitjà de vida de la gent d'aquí. Evidentment, també estava la vivenda, no? La gent se construïa les seues pròpies vivendes en els mitjans que tenia a l'abast, en canyes, en cobertes vegetals, en troncs de fusta, en fang, i es construïen les barraques. No? Les barraques eren hi havia diferents tipus de barraques, les que s'utilitzaven com a vivenda de la gent que vivia al Delta, les que s'utilitzaven per a portar a terme treballs de pesca o inclús per a temes de ramaderia. Tenim un centre d'interpretació on explica com eren aquestes barraques, com se construïen, quins són els materials estos que en aquell moment la ciutadania tenia al seu abast per a poder construir-se les seues vivendes. Bueno, un espai també, un centre d'interpretació, per això, bonic per a poder visitar i conèixer una mica millor la vida del Delta, la vida antiga del Delta i de Sant Jaume d'Enveja. Com he dit, important també no deixar de visitar el riu Ebre en tot aquest camí de sirga, aquest passeig fluvial, aquest carril bici que de 12 quilòmetres de llargada que discorreix al costat mateix del riu Ebre, oferint uns entorns, uns llocs especials, ideals per a passejar en bicicleta en família. Tenim també el pont, el passador, que bueno, ha complit ja 11 anys des de que es va construir, i bueno, des del pont pues, això no suposa un balcó dalt del delta on pugui observar este riu, este delta, i on gaudim d'una manera especial del que són les sortides i les postes del sol, sent un lloc ideal per a la fotografia d'estos paisatges, no? Evidentment, tampoc podem deixar de visitar pues, tots aquells establiments, restaurants, d'alguna manera on podem gaudir de la gastronomia típica del Delta, on no pot faltar, evidentment, tots aquests plats cuinats en arròs, en els complements que suposen el peix fresc de la zona, i bueno, és important també poder gaudir d'esta gastronomia típica de Sant Jaume d'Enveja i del Delta. I com comentava abans, pues, bueno, la finca del Violí, aquesta observació d'aus, sobretot la illa de Buda, puguem observar aquest observatori alt que suposa el mirador de Mitjor, també és molt important. I bueno, al final, pues, això, no? Inclús de manera lliure, per això, passejar pel Delta en família, en bicicleta, per Sant Jaume, i aquest és el terme municipal. Hi ha molts de carrils bici i espais per a poder-los gaudir en família, així en bicicleta, al mateix temps que, bueno, que podem gaudir d'aquest entorn natural, d'aquesta hospitalitat de la gent que aquí viu, i bueno, la veritat és que molt bonic de contemplar tot, sobretot en aquests atractius especials que suposen el riu Ebre, la mar Mediterrània i l'illa de Buda.
Doncs ja coneixem tots aquests indrets i activitats que podem fer a Sant Jaume d'Enveja. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho explicar.
Cruïlla de cultures i paisatges, però ara només som un nus ple d'impostos i peatges. Som un forat negre sense trens al mapa ferroviari, però aquí tenim la sal del Mediterrani.
Lo millor d'esta terra se mos ho han volgut endur, i a canvi mos volen enviar allò que no vol ningú. També que mos hi trobem aquí bevent aigua de cardó o brindant en un bon trago de vin sifó.
Soc d'allà baix, però estic al mig, dins on se troben tots los camins. Soc d'allà baix i no em cal permís per a parlar i entendre'm en los veïns. Deixa't anar pel ritme del sud, crida en veu alta i queda't sempre de gust.
Perquè sóc d'allà baix, diuen que estic al sud, perquè ballo la jota i minjon i la suc, perquè mesclo paraules tal com fem aquí al sud, perquè he vist a ta mare al barranc de la sud.
Quan ve l'hora de votar, tots se'n recorden de mi, però durant la resta del temps jo sóc lo que es queda aquí. Jo voldria viure un any nascut, estudiar i treballar, sense tindre més remei que haver de marxar.
I
parlo una mica fort perquè som terra de vent, que em porta tot lo que troba, també algun mal pensament. Aquí trobaràs temps per a tot, no cal anar sempre corrent. Si vols que t'ho digui clar, nosaltres anem fent.
Soc d'allà baix, però estic al mig. Visc on se troben tots los camins. Soc d'allà baix i no em cal permís per a parlar i entendre-me los veïns. Deixa't anar pel ritme del sud, que bufa i diu benvingut. Vine allà baix i respira sol, crida amb veu alta i queda't si té de gust.
Aquest viatge ja es va acabant, però encara ens queda una darrera parada. Però abans recordar-te que pots veure tots aquests paisatges al nostre Instagram d'Elles van amb camper. I anem cap a Deltebre, al municipi situat al bell mig del Delta de l'Ebre, d'on no podem deixar de passar pel Parc Natural del Delta de l'Ebre. I per això parlem amb Xavier Abril, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Bon dia.
Bon dia, què tal?
El Parc Natural del Delta de l'Ebre és un dels espais més singulars, amb una rica diversitat d'ambients, i constitueix l'hàbitat aquàtic més extens de Catalunya, és així?
Així és, sí, sí. El Delta, bueno, a part de la seva característica fisonomia, que ve marcada molt pel paisatge, marcat en aquest cas pel conreu de l'arròs, això fa que tinguéssim 20.000 hectàrees durant bona part de l'any inundada en aigua, vinculada, lògicament, al cicle vital de l'arròs. A més, hem de sumar tots els ambients naturals que estan dispersos per la línia de costa i que conformen les 8 basses o llacunes litorals que encara ens queden, i tot el que fa referència al pare de la criatura, una mare, que seria, en aquest cas, el riu Ebre.
Mm-hmm. Quines són aquestes àrees d'interès?
Bé, tenim, per una banda, dos grans fletxes, una al nord i l'altra al sud. Seria la punta del Fangar al nord i la punta de la Banya al sud. En el cas del Fangar, és un desert, per entendre'ns, on podem trobar dunes fixades per la vegetació, altres dunes que el vent les modela i les desplaça al llarg dels anys, i és un paisatge bastant desèrtic. A pesar d'aquest ambient tan dur com seria un desert, al seu interior trobem vida, no? A l'estiu arriben grans colònies de xatracs, que són com unes orenetes de mar, per entendre'ns, i que aprofiten aquestes grans extensions d'arena que trobem al Fangar per fer els nius i criar aquí al Delta de l'Ebre. També, tot el que fa conforme a les llacunes litorals, que moltes, encara avui en dia, hi ha aprofitaments humans per aprofitar els recursos naturals que ens aporten, com podria ser la pesca o, en aquest cas, també la caça en aquest moment de l'any.
Aquests espais com els podem visitar?
Mira, l'important és arribar al Delta, ja sigui en transport públic, en autobús o en tren, o en vehicle particular. Una vegada estem al Delta, podem fer tenim diverses opcions, ja sigui en bicicleta, perquè tot és pla i l'únic que hem d'estar atentos és al vent que pugui fer a la zona. Si fa molt de vent i és vent de dalt, aparquem la bici. També hi ha petits recorreguts que es poden fer a peu, i si som molt, molt esportistes, podem llogar alguna piragua, alguna taula de pàdel, i podem, el pàdel mateix, conèixer les badies. En les canoes també podem fer les badies o el riu, i en bicicleta hi ha tota una xarxa d'itineraris que uneixen les principals poblacions del Delta en els espais naturals. I si disposem de poc temps, sempre ens queda el vehicle particular per desplaçar-nos pels diferents punts de parc natural.
Ens has dit tres paraules, penso que claus: arròs, riu i ocells.
Sí, perquè moltes vegades els parcs naturals hem pecat de difondre els nostres valors basant-nos en les espècies paraigües. L'oso, el llop, el flamenc, Què em sembla, vale? Els grans bitxos que tenim a cada espai, però en canvi també no hem d'oblidar pues, que hi ha altres maneres de fer una lectura del territori, ja sigui pues, en aquest cas en la panxa, en la gastronomia, i l'arròs pues, bueno, és un element vital al Delta de l'Ebre i les seues estrelles. L'arròs és la peça central, però té un munt de satèl·lits al costat, com podrien ser... És que quina gana en aquestes hores encara, pot ser el musclo, pot ser l'anguila, pot ser bueno, los catxels, los canyuts, i tot, hi ha una sèrie de productes locals que són vitals per entendre la nostra gastronomia. I me referia a això, no? Que no està molt bé mirar els ocells, que el Delta pues, és un ambient molt divers, el fet que hi hagi tanta aigua durant tot l'any pues, és molt fàcil veure ocells a un camp d'arròs i a les basses i a les baies, però que també entendre l'espai també pot ser sentat a una taula en una bona companyia i disfrutar del producte local.
Però de totes maneres, tots ells estan relacionats a arròs, riu i ocells per la seva supervivència i també per la importància de la zona.
Està clar que tot el que demanem els habitants del Delta, entenc jo, des d'aquí baix, i un sentiment generalitzat arreu de Catalunya és que, bueno, que estem en un moment bastant complicat, en un canvi global, i que tot el que passa al riu Ebre ens afecta directament als habitants del Delta. En aquest sentit, tot el que signifiqui que el riu tingui una bona salut significarà que les persones pues, puguin viure aquí dignament, que la gent ens pugui visitar i gaudir d'aquests paisatges que són únics i que l'important pues, és això també, tindre la capacitat pues, de xalar coneixent un espai on té, a vegades aquesta línia fina entre la natura i els humans és molt fina. I us convido a que baixeu a conèixer-lo, clar, lògicament.
Aquesta línia de la que parlem, també hem de dir que segurament existeix un codi ètic per visitar els ocells i també per visitar l'espai.
Bé, el que demanem és això, pues, estar a la natura, evitar grans destorcs o sorolls, per exemple, no anar amb el cotxe i pitar pues, per espantar els ocells, o si arribes a un mirador, a una zona que estàs tranquil, pues, entrar en silenci, si tens alguna mascota, pues, portar-la lligada, si vens a passar el dia i pues, portes el menjar de casa, com fem tothom, aquí a la platja, pues, després t'emportes la brossa cap a casa, la diposites als contenidors que disfrutem als nostres pobles i ciutats. Recordeu que al Parc Natural del Delta de l'Ebre no tenim papereres a les zones naturals, és una aposta que vam fer fa temps, i perquè no tenim la capacitat ni humana ni econòmica de recollir bueno, pues, 140 quilòmetres de costa que té el Delta, pues, és inviable, no? Bàsicament és això, gaudir de l'espai en respecte per un mateix i per la resta d'usuaris.
També hi ha altres maneres d'enriquir tot aquest espai, com per exemple aquestes proves que s'han fet amb ratpenats com a insecticida natural en els camps d'arròs per beneficiar l'arròs, per beneficiar també l'espai dels ocells i també, sense voler-ho o voler-ho directament, enriquir la part del riu.
Sí, de fet s'ha demostrat que els ratpenats, pues, com molt bé has comentat, són un bioinsecticida natural. Ara no tinc les xifres aquí al davant, però crec que una rata panada pot menjar el seu pes en mosquits cada nit. I està associat que hi ha un insecte que es diu el Chilo supressalis, que és la palometa de l'arròs, que quan aquesta palometa neix és quan els ratpenats destinen gran part de la seva energia dedicada a caçar aquesta espècie que hi ha als arrossars. Per tant, hi ha un benefici mutu entre ratapanada i la producció d'arròs. També he de dir això, que l'arròs és una agricultura que aquí al Delta de l'Ebre està, diguéssim, monitoritzada per la Unió Europea i que han d'emprar pues, tota una sèrie de productes que d'etiqueta, igual que els electrodomèstics, no? Los A+ i tot això, que està controlat i que, d'alguna manera, des del parc entenem que és molt positiu molt positiva la interrelació que hi ha entre l'arrossal i la conservació dels espais naturals. Hi hauria un canvi, diguéssim, molt greu si deixéssim de fer arròs i comencéssim a fer secar, per entendre's, no? per conservar tota aquesta biodiversitat que disposem aquí al Delta.
Una altra manera de potenciar-ho, suposo, els que estem una miqueta més lluny, és sabent que tenim aquest punt potencial amb l'arròs, apostar també per aquest producte de proximitat.
I tant, la qüestió és que si ens veniu a visitar, doncs no marxeu d'ulta sense un paquet d'arròs, i si esteu a casa, doncs bé, ja sabeu que en un paquet d'arròs doncs, mengem un munt de persones, no? Vull dir que, per una banda, ens ajudeu a conservar l'espai, i per l'altra, doncs, també en un quilo d'arròs doncs, mengem 15 o 16 persones, així que hi ha un lligam bastant, bastant estret, sí.
Deixant de banda l'arròs, segurament una de les activitats estrella, com has comentat fa una estona, és veure els flamencs, però també tenim altres tipus d'ocells.
Sí, el delta és molt ric, sobretot el que em comentava al principi, en avifauna, perquè és molt fàcil de veure només passejant o anant en bicicleta pel delta. Els flamencs sí, és diguéssim, l'abanderat, no?, dels ocells, però bueno, penseu que en un dia bo, acompanyats d'algun expert o algú que tingui que sigui aficionat, pues en qualsevol dia de l'any, sense exagerar, pues podríem veure pues entre 80 i 100, 100 espècies diferents. A part, també hi ha moments de l'any que, com podria ser pues ara en aquest moment, a l'octubre, els passos migratoris d'abril i maig, on trobem les espècies que estan arribant per a passar l'estiu o l'hivern, com seria el cas en aquests moments, aquí al Delta, i aquelles que han vingut a passar l'hivern o l'estiu encara estan presents. Per tant, aquests mesos d'abril, maig i setembre-octubre són molt bons per la gran varietat d'espècies que podem trobar. Des de gavines, xatracs, limícoles, ànecs, fotges, patos... Bueno, la diversitat és bastant ampla. L'únic que sí que recomano és que, com que és un espai relativament gran, tot pla, les distàncies solen ser grans i és aconsellable doncs, portar uns prismàtics si en disposeu per contemplar tota aquesta avifauna.
M'estava espantant perquè quan has parlat de llargues distàncies pensava que anaves a recomanar-nos un patinet, però bé, amb els llargavistes... M'has tranquil·litzat.
Sí.
Com deies, ara és un bon moment per visitar el Delta de l'Ebre.
Bé, el millor moment per visitar el Delta de l'Ebre és aquell en què una persona decideix vull anar al Delta de l'Ebre i puc anar aquest cap de setmana. Endavant, benvinguts.
Per tant, sempre és bon moment.
Sí, sempre és bon moment. A més, com us comentava al principi, com que el paisatge canvia en relació al conreu de l'arròs, pues ara mateix encara estem quasi bé al final de la sega, queda molt poca cosa per segar. Hi ha camps bueno, que estan ja aixafats, que s'ha incorporat la palla de l'arròs als camps, hi ha camps que hi ha aigua, hi ha camps que comencen a estar secs, vull dir que hi ha un mosaic d'ambients interessant. Si ens esperem, l'hivern doncs, els camps d'arròs se sequen, però quan arriba la primavera es tornen a inundar, al mes d'abril tots són miralls, tots els camps del delta estan inundats, cap al mes de maig-juny ja han sembrat i comença tot a verdejar, fins al juliol. A finals de juliol comença a formar-se l'espiga, que madura durant l'agost, que són aquests tons més daurats. Ara ja estem al setembre-octubre, que ja estem a punt d'acabar la sega, i tornem a començar. Vull dir que durant al llarg de l'any el paisatge varia molt en funció del cicle vital de l'arròs i no estem avorrits en aquest sentit.
Per altra banda, també s'ha sentit molt el mal que fan les espècies invasores.
Bé, si és, he dit antes el canvi global i dins del canvi global, a part del canvi climàtic que estaria englobat aquí dins, també tenim la problemàtica de les espècies invasores. Que, per ficar un exemple, als anys 90 ens ficàvem les mans al cap pel que provocava el cranc de riu americà, els danys que provocava l'agricultura. Feia galeries, l'aigua dels arrossars se desnivellava, bueno, era l'enemic públic número 1. Al cap de quasi 10-15 anys ens va arribar el cargol poma, bueno, un drama sobretot per a la gent que produeix arròs perquè causa bastant mals de caps i pèrdues econòmiques, i bueno, era terrible, i ara fa 4 dies va arribar el cranc blau americà, bueno, sí, el cranc blau, perdó, que és aquest cranc enorme, i que bueno, això ho arrasa en tot, no? Vull dir, i ara falta saber qui serà el pròxim. Les espècies invasores, a part de causar danys als ecosistemes, als hàbitats, a les espècies, també poden ocasionar, com s'ha demostrat aquí el Delta de l'Ebre, greus perjudicis per a les persones, greus pèrdues econòmiques en sectors productius, com en aquest cas seria l'agricultura. Bueno, i a vegades pues, també pues, per a la salut humana o com passa aigües amunt, en el múscul cebrat pues, que taponava les canonades de la central nuclear d'aquí d'Ascó. Vull dir que s'ha de treballar molt en la prevenció i una vegada arribin aquí pues, és complicat lluitar contra espècies que ja s'han, diguéssim, han colonitzat un espai i després lluitar contra això és complicadíssim.
Doncs esperem que no hi hagi una propera. Moltes gràcies, Xavier Abril.
Gràcies a vosaltres per pensar en lo Delta i estem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Sit there and need you back to me.